Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Què tal? Benvinguts a un nou Vermell Negre, Cugat TV. Avui hem de parlar amb la secretària general de l'Esport. És l'Anna Pruna, que es visita avui a Cugat TV. Anna, benvinguda a Cugat TV.
Gràcies.
Doncs bé, fa pocs dies, l'1 de desembre, és una data prou assenyalada, perquè fa 3 anys, el 2006, agafaves el relleu del Manel Ibern. M'agradaria que ens expliqués una miqueta quin balanç fas.
Sí, la veritat és que el primer any dèiem, uf, ens queden 4 anys de legislatura, han passat 3 anys, han passat molt ràpid, però també hi ha hagut molt temps per materialitzar d'alguna manera els projectes inicials. Estem satisfets no només pels projectes com estan avançant, sinó també els èxits esportius que ens acompanyen durant aquests 3 anys en moltes de les modalitats. També hem passat un període de Jocs Olímpics i, per tant, podem dir que és una legislatura molt, molt completa, no? Ara, com bé dius, estem en un final d'any on volem fer balanç i hi ha projectes molt emblemàtics, sobretot el d'aquí Sant Cugat, com no, és el nostre projecte mare, i del qual estem satisfets perquè engegar un projecte d'aquestes característiques on t'implica obra, on t'implica la coordinació de diverses institucions alhora, d'agents privats i públics, no és fàcil, però està sent una realitat. Per tant, podríem dir que la satisfacció de tenir en curs un projecte d'un parc internacional dedicat només al món de l'esport, un parc tecnològic, no?, i tot el que significa la peça del rendiment esportiu que estigui localitzat d'aquí Sant Cugat i que en aquests moments el tinguem en un inici i pràcticament tancat, és de les coses que més positivament valorem.
D'aquests 3 anys, en quin moment es queda? En quin acte, quina inauguració, algun moment d'aquells dolços?
N'hi ha diversos. N'hi ha un, penso que és molt important, que va ser quan es va aprovar la llei de l'exercici professional. Era una llei molt esperada, molt reivindicada pel sector, i d'alguna manera posava i posa en valor el sector professional que mou el món de l'esport, perquè, sens dubte, demostra que té identitat pròpia, que no formem part de, sinó que som un sector que té una dimensió esportiva, social i econòmica important i que calia regular-la per donar-li aquest reconeixement professional, però també per intentar evitar aquesta, podríem dir, invasió de competències d'altres professions i que això donés pas a un desenvolupament molt gran del sector. Aquest va ser un dels actes, a més va ser una aprovació unànime. Tots els partits polítics van votar a favor d'aquesta llei, per tant era necessària i es va culminar, com dic, el passat mes de maig. Aquest és un dels moments àlgics, penso jo, del sector esportiu, i l'altre, jo crec que, com he dit abans, és la posta en marxa del Parc Internacional de l'Esport Park d'aquí de Sant Cugat. Un, l'arrencada del mòdul esportiu, que això ja es va fer el desembre passat. Penso que és una de les imatges de col·locar la primera pedra important pel territori, per l'esport i per Catalunya. I després, aquesta avançada i la posta en marxa, com dic, de l'Esport Park a través de la signatura d'una societat que ens uneix a l'Ajuntament de Sant Cugat, l'administració esportiva i totes les caixes i bancs d'aquest país per poder tirar endavant aquest business center, part també de recerca vinculada al món de l'esport.
Parlem de projectes amb un caire més local, la ciutat esportiva de la Guinardera, amb camp de rugby i pistes d'atletisme. Ara el projecte el teniu a la Generalitat. Quan preveu validar el projecte?
Mira, un informe, diguéssim, definitiu, segurament el tancarem a final d'any, però jo penso que cap a la setmana del 12, 13, 14 de desembre podrem emetre a l'Ajuntament una prèvia, diguéssim, perquè ja pugui, és a dir, que no tinguem que esperar tots els passos administratius definitius, sinó que ja pugui engegar i poder tirar el concurs endavant.
Per què creu que s'ha endarrerit tant aquest projecte? Perquè la presentació es va fer fa uns quants anys
Bé, a veure, això va ser el març, si no recordo malament, el març del 2008, va ser quan vam acordar la quantitat, fruit del conveni, diguéssim, de col·laboració que tenim, i l'acord de govern es va publicar el març, a mitjans, del març del 2008. Al cap d'un mes i mig, aproximadament, cap al mes de mitjans de maig, vam requerir a l'Ajuntament que ens fes arribar el projecte per tal d'iniciar l'informe favorable, perquè sense aquest informe favorable no es pot tirar un concurs endavant. El projecte ens va entrar aquest octubre i, per tant, el que hem fet és seguir una miqueta els timings marcats que ens ha demanat l'Ajuntament. A vegades no és fàcil, tampoc per l'Ajuntament, en aquest cas, acabar d'emmarcar dintre dels nostres preus modulars un projecte d'una pista d'atletisme. I llavors les dificultats a nivell tècniques, d'arquitectes, encaixar pressupostàriament el que és el disseny de la pista, això requereix temps. Però com dic, això ens ha entrat a l'octubre i ara tenim uns mínims entre 2 i 3 mesos, és el temps que es triga en poder fer aquest informe favorable. Però ja et dic, això és imminent.
Ara el que farem és que conegui una de les dues parts implicades, el Club Muntanya Sant Cugat i el Club Rugby Sant Cugat a nivell d'usuaris. I el president del Club Rugby Sant Cugat, en Joan Prades, té una pregunta per vostè. Anem a escoltar i a veure la pregunta.
La primera pregunta seria, quan hi haurà la firma? Perquè entenem, opino, que fa uns quants mesos que podria haver firmat. La segona pregunta és si aquesta firma implica, ens dona una seguretat respecte al camp de rugby. I la tercera, no menys important que les altres dues, encara que la faig l'última, és si aquesta firma implicarà que la federació finalment ubiqui el seu centre de tecnificació aquí a Sant Cugat, que creiem que seria un avantatge fantàstic pel rugby i pel poble, per tota la massa social del poble.
Jo crec que hem d'anar per parts, perquè els periodistes a vegades ens diuen que fem primer una pregunta, després l'altra, perquè no t'acabes recordant. Podríem parlar de les dues primeres preguntes que ha fet i després la tercera, que és del centre de tecnificació de rugby, que en parlarem posteriorment.
Bé, explico una miqueta la història, però molt ràpidament. El conveni de l'Ajuntament amb nosaltres era per una pista d'atletisme. Aquesta era la peça d'equipament a complementar en aquest contracte de col·laboració, que evidentment també va més enllà de la col·laboració, de poder aprofitar espais públics, espais privats del CAR per poder tenir, diguéssim, una col·laboració mútua per un millor grau d'aprofitament de tots els equipaments de la ciutat, i això també. Ara, com a nova construcció de xarxa bàsica és la pista d'atletisme. A partir d'aquí, i lligant-ho una miqueta amb la realitat, i també com a club de referència aquí a Sant Cugat de rugby, i també l'interès de la federació era d'ubicar un centre de tecnificació. Si anàvem a treure un concurs d'una pista d'atletisme, lo lògic, i si després en una segona fase hi havia la prioritat, sobretot per part de l'Ajuntament, que això és clau, sense lideratge i l'aposta de l'Ajuntament que vulgui que es vulgui aquí, difícilment ho podrem fer, que s'assumés en aquesta pista d'atletisme un camp de rugby. I això és el que vam fer. Bé, per això vam tancar que el concurs d'adjudicació i de construcció d'aquesta obra fora pista d'atletisme més camp de rugby, amb un condicionant que jo vaig demanar a l'Ajuntament, que era que s'assignés un conveni perquè tant la federació com, evidentment, els clubs vinculats a aquest esport aquí en el territori poguessin tenir ús d'aquests espais esportius. Quan ens han entrat al projecte hi ha aquest conveni signat, per tant ja hi ha el compromís de l'Ajuntament en que aquest camp de rugby sigui utilitzat unes hores evidentment pel club i altres per la federació. Perquè si no és així, s'incompleix una miqueta la negociació que vam tenir. És a dir, jo faig aquesta inversió com a administració sempre i quan hi hagi aquest conveni de col·laboració d'ús tant per part dels clubs com de la federació, i penso que en aquest cas això està formalitzat. Una altra cosa és que ens falta el camp per poder-ho fer, però tenen la proposta de conveni, ho tenen tot. Per tant, en el moment en què hi hagi aquest informe favorable a final d'any, l'Ajuntament té preparat tot per treure el concurs. Per tant, aquest 2010 s'inicien les obres segur.
Pel que fa al centre de tecnificació de rugby, l'altre dia escoltàvem el president de la Federació Catalana de Rugby i el mateix regidor d'Esports, Xavier Amador, en què no hi ha acord pel que fa a la gestió de l'equipament. És a dir, l'Ajuntament vol continuar gestionant aquesta instal·lació i la Federació Catalana de Rugby no ho vol així. L'altre dia ens comentaven, tant el regidor d'Esports com el president de la Federació Catalana de Rugby, que l'acord està trencat, que no hi haurà centre de tecnificació de rugby a Sant Cugat. Sobre aquestes manifestacions, vostè què...
Bueno, jo oficialment no tinc cap comunicat, per tant, tinc que entendre que són unes manifestacions probablement unilaterals, és a dir, jo oficialment, ni l'alcalde ni la tinent alcalde, que crec que són les persones que m'ho haurien de comunicar, m'han comunicat això, és a dir, si la federació doncs s'ha postulat d'una manera i el regidor també, bueno, el més lògic és que oficialment arribés alguna cosa. Jo el que puc dir-te ara és que oficialment no ha arribat, que l'aposta, i insisteixo, nosaltres volem fer un punt de dinamització, un punt de tecnificació de rugby. Penso que un dels llocs ideals és Sant Cugat, però és evident, si Sant Cugat no vol, o pel que sigui no pot haver-hi un acord amb la federació, no ho podrem acabar fent. Jo crec que hi ha solució, perquè el problema és entendre en quin model de gestió estem parlant. I jo crec que això és arreglable, és a dir, la federació vol fer un centre de tecnificació, necessita de l'acord de l'administració i de l'ajuntament local on vagi, és a dir, cadascú no pot anar per separat, sinó que ens hem de posar d'acord. Què vol dir? Home, la inversió és per la federació. Una altra cosa és que els terrenys són municipals, llavors la solució passa perquè la remodelació de l'edifici que està, hi hagi una sessió de gestió 25 anys per part de l'Ajuntament, la federació fa la inversió amb la nostra aportació i, per tant, és a dir, no hi ha cap problema de model. O sigui, una cosa és la gestió, l'altra cosa és la propietat. La propietat segueix sent de l'Ajuntament, hi ha una cessió i gestiona la federació. El que no pot fer l'administració és que l'Ajuntament gestioni un centre de tecnificació sol, amb la inversió pròpiament, perquè la xarxa de tecnificació correspon i la competència li correspon a les federacions. Per tant, jo penso que aquí hi ha un problema de no haver clarificat quin és el model de gestió. Penso que l'Ajuntament a mi mai no m'ha comunicat que no estigui interessada, per tant, sempre l'interès ha sigut. La federació està més que interessada en fer un projecte de tecnificació. Què més que tenir al costat? Ara farem el camp de rugby. Per tant, si no s'arriba a un acord, és que no podrem fer ni el camp de rugby, perquè el camp de rugby va lligat al centre de tecnificació. M'estranya molt que hi hagi aquest postulat públic o oficial, sense ser oficial vull dir, perquè no tinc coneixement jo de que això s'hagi dit no al centre de tecnificació, perquè aleshores tinc que retirar el camp de rugby d'aquesta concessió de subvenció.
Perquè... És a dir, que hi haurà centre de tecnificació de rugby perquè va implícit amb la creació del camp de rugby.
Exacte. Exacte, i és, el que hem de buscar és la solució del model, que hi ha aquí, hi ha perfectament un acord entre la tinent alcalde, és a dir, jo sempre he parlat amb l'alcalde i la tinent alcalde d'aquest model, ho veu igual que jo, ho accepta igual que jo, i ara fa falta veure si la federació no està per aquest tema, bueno, haurem de buscar una solució, però jo penso que l'Ajuntament sempre ha tingut la postura de poguerina. L'altre és que fem entendre a la federació que la inversió és per part seva, perquè l'administració li aporta, però és que està a casa Sant Cugat, i per tant, si està a casa Sant Cugat, el patrimoni és Sant Cugat, i l'únic que s'ha de fer és una cessió a 25 anys, com a mínim, perquè és el que demanem, perquè es pugui gestionar aquest edifici, que inclouria aquesta part més doncs, de formació, aula tècnica, una part doncs, més esportiva d'una sala de... una sala per la pràctica doncs, un gimnàs per entendre'ns en paraules d'això i una part de seu de la federació i l'equipament de rugby és el complement esportiu i per tant queda lligada tota la peça, no? I aquest és la visió i l'acord que l'Ajuntament tenim. Jo repeteixo, oficialment no tinc cap comunicat que es digui que l'Ajuntament no vol que es vulgui fer el centre de tecnificació. Una altra cosa és que encara no s'hagi arribat un acord amb la federació, però que no n'hi hagi, jo oficialment no tinc aquest comunicat.
Tenen previstes més inversions aquí a Sant Cugat? Perquè clar, estem parlant de l'Esport Park, estem parlant del pla director del centre del rendiment, ara la ciutat esportiva de la Guinardera. No sé jo si es poden fer més coses.
Home, déu-n'hi-do, eh? Jo penso que ha estat una aposta molt clara, però també perquè Sant Cugat doncs, és el municipi que és i per tant dona resposta a això, eh? hi ha una clara també aposta perquè aquests projectes vinguin aquí. I la veritat és que ha donat molt de sí. Com bé dius, la inversió de 36 milions d'euros en un mòdul de més de 26.000 metres quadrats, només a nivell esportiu. Ara engegarem el parc empresarial, que això són 30.000 metres quadrats més, amb una inversió doncs, que supera els 50 milions d'euros. El parc de recerca, que ens anirem cap a 13 milions d'euros. I les següents fases, que bàsicament tot pot estar valorat en més de 100 milions d'euros, no? Per tant, home, és un focus, un centre internacional molt important, tant a nivell del rendiment, com a nivell de recerca i investigació, com a nivell empresarial, del teixit empresarial esportiu. Vol dir que serà l'epicentre, no? Jo penso, com sempre hem dit, de l'esport del segle XXI. Més enllà, crec que seria difícil de superar, eh?
Aquest esport parc, tenim algun termini de finalització d'algunes primeres fases? Quan podrem veure una miqueta...
Mira, la societat que té que portar a terme tant aquesta inversió com la gestió, la primera societat ja està feta des d'ahir. Creiem doncs, que a principi d'any ja tindrem l'altra societat on l'administració i l'Ajuntament també hi entrarà i per tant començarem doncs, a buscar tant el projecte d'obra com l'arquitectònic conjuntament per estalviar temps i jo crec que abans de l'estiu podem fer una presentació de com serà aquest projecte que anem a fer-ho. La col·locació de la pedra serà de ben segur doncs, dintre el 2010, compta doncs, un any i mig de construcció, que és també el que triga doncs, un mòdul esportiu. La moda esportiva és més complexa, però per no quedar-nos en un any, jo crec que a finals de 2011, com en principi de 2012, aquí ja tindrem en funcionament una de les primeres peces, una de les més importants, aquests 30.000 metres quadrats, que és del parc empresarial. Que és la primera fase perquè ho veiem pròxim. Després, evidentment, és com tot. En el moment en què s'arrenqui a l'Esport Park la part empresarial, també s'arrencarà la part de recerca, perquè aquesta sí que fem l'inversió directament com a Secretaria General de l'Esport. Per tant, aniran en paral·lel, vol dir que durant el 2012 tindrem uns dos edificis molt importants en funcionament, que són les peces mares d'aquest parc internacional.
Parlem de la política esportiva d'Annapruna, perquè tenim moltes iniciatives, algunes de sorprenents que fins ara no s'havien tractat. No? El cas del tema dels estrangers empadronats a Catalunya, que ja es podrien adoptar com a esportistes catalans, i de l'altra, aquesta política d'igualtat entre l'esport femení i masculí. Anem per parts. Parlem del tema dels estrangers.
Sí, des de l'inici havíem de treure-li rendiment i quan dic treure-li rendiment és què podem fer no, a través de l'esport com un instrument que té una gran dimensió social i per tant la nostra aposta era treballar perquè línies de projectes i d'actuacions que fessin que el rol social de l'esport realment servís per pal·liar les desigualtats que avui dia doncs, tenim a la societat. Una de les desigualtats és la de gènere, l'altra és la part d'integració dels nouvinguts. La llei de l'esport ja contemplava que amb dos anys de veïnatge, estem dient veïnatge, no empadronament, sinó dos anys del veïnatge català, l'has de sol·licitar. Aquest és un punt molt important que cal comunicar, que és l'estranger, és a dir, el nouvingut que porti dos anys en aquí, ha de sol·licitar el veïnatge català. Amb aquesta sol·licitud de veïnatge català, fins ara només podia ser seleccionable, és a dir, podia formar part de la selecció catalana. Això la llei de l'esport ja ho conveniava. Però només per aquest tipus de competició. El que hem fet nosaltres ara, amb aquesta proposta de modificació de l'avantprojecte d'entitats esportives, és que serveixi per qualsevol competició. Vol dir que en els nostres campionats de Catalunya, fins ara, el que no tenia, és a dir, el que no vivia aquí no tenia la nacionalitat espanyola, pujava al pòdium li donava un ramet de flors, el felicitaven, diu, i ara que pugi el de veritat d'aquí que ha guanyat, i pujava el segon, que era el primer de Catalunya. Clar, això, francament, jo quan ho vaig veure en una competició ara fa un parell d'anys, em va copsar molt, i vaig dir, escolta, això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Vol dir que a partir d'ara, veïnatge català que entenem 2 anys, ja pot ser campió de Catalunya, perquè, escolta, estem parlant d'una competició esportiva. Nosaltres no necessitem tenir la nacionalitat espanyola per poder reconèixer algú que ha quedat campió de Catalunya. Aquest és el pas endavant que volem fer.
Dos temes molt ràpids perquè estem ja fora de temps. Johan Cruyff com a seleccionador català, què li sembla?
Bé, és una aposta, evidentment, que ha fet la Federació Catalana com a seleccionador. Jo crec que la seva persona doncs està més que demostrada a nivell de prestigi, no només com a jugador, sinó també com a tècnic. És una persona que té una gran repercussió a nivell internacional i que ens podrà donar doncs, segur aquest valor afegit que busquem de projecció tant del país com de la selecció catalana a nivell internacional i que també pot ser la persona de que no ens quedem aquí aturats, no ens quedem amb aquests partits, no, amb partits de la selecció, sinó que anem més enllà i buscar unes bones relacions dintre de les estructures a nivell europeu, és a dir, de la UEFA, doncs per poder seguir dialogant.
Parlant de futbol, l'altre dia, Barça-Madrid, la secretària general de l'esport no va poder estar a la llotja presidencial. D'aquest fet s'han fet ressò alguns mitjans de comunicació. Com ho valora?
El ressò o el que va passar?
El que va passar.
A veure, no puc valorar-ho positivament, és evident, perquè crec que no és normal, és a dir, que seria absurd que no assumíssim que alguna cosa no quadrava. Representar d'alguna manera la màxima institució esportiva d'un país, doncs lo lògic és que tingui el reconeixement com a sector, i més quan és una competició esportiva. Però ja ho vaig dir-ho, ho he dit durant tots aquests dies, que això és una decisió molt particular d'un club, perquè fora del protocol no deixa de ser una competició i a casa d'un privat. Per tant, és la decisió d'un club de donar rellevància, prioritat o no, a la màxima institució esportiva. No va ser així, s'ha de respectar, la qual cosa és que no havia passat mai ni en la història de l'esport ni en la història de Catalunya, i que ho hem d'assumir-ho. És a dir, s'ha d'assumir que, bueno, doncs a vegades passen aquestes coses, que clubs no prioritzen les institucions esportives del país i prioritzen doncs altre tipus doncs de persones amb tot el respectables, evidentment, però que és una qüestió de decisió del club.
L'ha sobtat, no, en tot cas?
Sí, ha copsat, i també ha copsat doncs a tota la societat esportiva, perquè si nosaltres mateixos no som els que valorem o reconeixem doncs el nostre propi sector, no sé pas qui ho farà. Però com he dit, és a dir, s'ha d'acceptar, és un postulat, hi havia un cupo de persones per institució, que jo penso que això també està molt bé, és a dir, que jo recolzo a que hi hagi un criteri de dir, escolta, perquè si no al final les llotges són plenes de polítics, sinó de... i per tant jo estic d'acord amb això, no? Ara, que hi hagi doncs, més d'un membre d'una altra institució i del govern només n'hi hagi un, doncs això és el que no quadra, que és el que va passar.
Per acabar, desig, no sé si de molts anys o molt de present, seleccions catalanes participant a nivell internacional ja reconegudes, per quan?
Bueno, de fet ja ho estem, és a dir, una altra cosa és que no estiguem reconegudes en tot, és a dir, el marc que sempre esperes és un marc de conciliació política. Això, vist el panorama, doncs, com podeu entendre, doncs és complicat, perquè precisament per l'Estat és una batalla política, no per nosaltres, i com que no ho és, seguim avançant precisament en aquest marc de treball de competició esportiva a nivell internacional. Entre federacions i associacions, en aquests moments estem a 20 seleccions catalanes reconegudes. Vam començar amb 2-3, estem a 20, per tant, des del 2004 fins ara han fet un salt important i no s'atura. És a dir, nosaltres creiem en aquest marc de competició, hem de seguir lluitant perquè, a més, la magnitud i els resultats i els èxits esportius que ens acompanyen tant a nivell d'esportistes a nivell com a nivell de clubs doncs ens fa situar a primera escala mundial, i això està més que vist i reconegut, i ens ajuda precisament en aquest camí de competir internacionalment. Perquè si podem competir no és perquè d'alguna manera doncs, algú ens ajudi, sinó que ens ho guanyem a pols, i realment les federacions internacionals, com que són les que poden decidir, no l'Estat, sinó les federacions internacionals són les que poden decidir lliurement si entra o no Catalunya en les competicions, fa que el nostre pes, la nostra importància, el nostre bagatge i èxit esportiu tingui credibilitat, i per això ens accepten, no perquè siguem un estat independent.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta entrevista amb l'Anna Pruna, la secretària general de l'Esport. Moltes gràcies per estar aquí a QATV.
Vosaltres,
i molta sort pel futur.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí aquesta entrevista, ho podran veure a QATV i també escoltar-ho a Quart Ràdio.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.